Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
Hola, bona nit, són les 9. Venim d'un cap de setmana amb molta informació esportiva, moltíssima. I és que, de fet, hi ha hagut de tot. Mundial femení de bàsquet, Fórmula 1, futbol amb Lliga, Champions i seleccions, Lliga amb ACB, amb polèmica política inclosa, amb vol, tenis i triatlons. I a més, també, com un afegit més o menys important, hi ha hagut el 25è concurs de castells de Tarragona, que es va celebrar ahir a la Tàrraco Arena Plaça. I després d'incloure els castells en un editorial d'un programa esportiu, la reflexió és evident. Podem considerar els castells un esport? Ja us aviso que ara hi ha arguments pel sí i també pel no. El més clar és que els castellers neixen com una expressió folklòrica. Els documents diuen que l'any 1770, a l'Arboç, es fa el primer castell i, mica en mica, a la primera meitat del segle XIX, es comencen a fer avalls, ciutat tarragonina que es considera el bressol dels castells, amb la colla de pagesos i la colla de menestrals, el que avui vindria a ser la colla vella dels xiquets de Valls i la colla jove. A poc, aquesta expressió cultural catalana es va anar estenent i va arribar a la ciutat de Tarragona i també a Vilafranca del Penedès. Era com un ritual, allunyat de qualsevol pràctica esportiva i, per descomptat, cap competició. Hi ha un esforç físic evident, però també hi ha esforç físic a les sardanes, i no consideraríem pas el ball tradicional de Catalunya un esport. Ara bé, si llegim la Carta Europea de l'Esport, redactada el maig del 92, diu: s'entén per esport tota mena d'activitat física que, mitjançant una participació organitzada o no, tingui per finalitat l'expressió i la millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions socials i l'obtenció de resultats esportius en competicions de tots els nivells. Si agafem els castells i els posem aquí dins, tot rutlla, excepte l'última part, on diu obtenció de resultats esportius en competicions de tots els nivells. Per tant, feta aquesta reflexió ràpida, potser massa superficial, de fet, podríem obrir un debat llarguíssim. Diríem que els castells no són un esport. De fet, és la tesi que defensen pràcticament totes les colles del país. Però, després de llegir múltiples blogs, com el del periodista casteller Xavier Brutons, crec que hi ha un canvi de tendència. No dic que els castells siguin un esport, però crec que hi ha un procés d'esportivització i de professionalització que els acosta a ser considerats així. Sense anar més lluny, ahir vam viure una competició castellera amb un rànquing, amb unes puntuacions i amb un reglament. A més, els mitjans hi contribueixen. Ahir hi havia transmissions, emissores importants del país, i l'emoció d'un castell carregat era pràcticament comparable a la d'un gol de Messi. I a més, hi ha tota una sèrie de gent darrere que xala de valent amb una pràctica que cada vegada és més esportiva. Potser, si es convertís en un esport pròpiament dit, els principis més bàsics del món casteller es perdrien. Potser sí. Però entre el que vam viure ahir a la Tàrraco Arena Plaça i el que podríem viure d'aquí 10 o 15 anys, en un suposat camp de castells, entre dues colles castelleres, a veure qui fa més i millors construccions en un espai definit de temps, no hi ha, sota el meu punt de vista, gaire diferència. Bona nit, són les 9 i 4, benvinguts a l'Esport no para. Bona nit des dels estudis d'Ona Codinenca, que avui primer dilluns del mes d'octubre, amb molta informació esportiva i un programa molt carregat també. Tindrem amb nosaltres el Pere Almirall, cap de la colla dels Verds, dels Castellers de Vilafranca, que van fer una actuació realment molt destacable ahir a la Tàrraco Arena Plaça en el 25è concurs de Castells de Tarragona. A més, tenim futbol, Fórmula 1, farem una entrevista tertúlia, comentarem la jugada, sobretot de seguretat, amb el Raúl Jiménez, que ja ens acompanya aquí. Però abans, repassem les notícies més destacades en format de titulars. I ho fem amb el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Bona nit.
Segons Catalunya Ràdio, el secretari de la Junta del Barça, Toni Freixa, hauria estat cessat de les seves funcions en la reunió que ha mantingut avui la directiva del Barça. Freixa continuaria com a directiu del Club Blaugrana.
I Jordi Moix, en teoria, seria el qui substituiria en el càrrec de secretari de la Junta del Barça.
Recordem també que ja havia estat cessat com a portaveu. I ara també el cessen com a secretari de la Junta. Anem a la Fórmula 1. Jules Bianchi continua en estat crític però estable després de l'accident en la cursa d'ahir a Suzuka, que per cert va guanyar Hamilton.
Després de l'operació d'ahir, el francès continua a la UCI en estat crític i amb respiració assistida. En un segon pla queda la victòria de Hamilton, que agafa un coixí de punt respecte a Rosberg. Si el Gran Premi de Singapur la distància era de 3 punts entre els dos pilots Mercedes, ara és de 10 punts. En la segona posició va quedar, doncs, Rosberg, mentre que Vettel va ser tercer, perquè tot i que quan van ensenyar la bandera vermella, Ricciardo era qui anava en aquesta posició, quan hi ha aquestes circumstàncies sempre es compta la classificació de dues voltes abans.
La selecció espanyola femenina de bàsquet aconsegueix una medalla de plata en el Mundial de Bàsquet que s'ha celebrat a Turquia.
Les noies entrenades pel català Lucas Mondelo no van poder fer res per evitar la victòria dels Estats Units en la final del Mundial de Turquia. Van perdre 64-77, però aquesta plata, sumada a l'or a l'europeu de França de l'any passat, les deixa com a la millor generació del bàsquet espanyol femení, amb 6 catalanes a l'equip.
I en futbol, i abans de l'aturada per seleccions, victòria fàcil del Barça, del Madrid i també de l'Espanyol, en canvi, derrota dolorosa de l'Atlètic de Madrid, que s'allunya dels primers llocs de la Lliga.
El Barça va superar el Rayo per 2-0 i amb molta facilitat, tot i que amb un resultat més just del que reflecteixen les ocasions. Els gols els van fer Messi a passada de Piqué i Neymar a passada de Bartra. Per altra banda, el Madrid va superar l'Atlètic amb una maneta. Cristiano Ronaldo va fer un hat-trick i els altres dos gols van ser obra de Benzema. I l'Espanyol va sumar una gran victòria contra la Reial Societat de Rassate, que suma 5 punts. Per cert, que l'Eibar suma més punts que l'Atlètic, que en té 4, i els 5 de la Reial Societat junts. Un altre partit a destacar va ser el del València contra l'Atlètic de Madrid i que es va acabar al minut 13 de joc, ja que el conjunt che ja guanyava per 3-0 amb un de Miranda en pròpia porta, d'André Gómez i també Otamendi. L'Atlètic, acusant potser la jornada de Champions en què va guanyar a la Juve per 1-0 amb gol d'Arda Turan, només va poder maquillar el resultat aquest cop amb un gol de Mandzukic posant el 3-1 final. Ara hi haurà una nova aturada per seleccions. El conjunt nacional entrenat per Del Bosque jugarà dos partits de classificació per a l'Eurocopa 2016 a França, davant Luxemburg i Eslovàquia. Cal destacar la convocatòria de Marc Bartra en detriment de Sergio Ramos, que arrossegava molèsties al soli.
I a segona A, victòries contundents del Sabadell i del Girona, empat del Llagostera i derrota del Barça B.
El conjunt arlequinat va golejar ahir per 6-1 l'Albacete amb un partidàs dels homes de Miquel Olmo, que al minut 9 ja havien perforat la porteria dels manxecs. A partir de llavors tot va anar rodat i Tamudo i Gato amb un doblet i els gols de Sotantanave i Christian van completar la golejada. Victòria plàcida del Girona, que se situa segon a la classificació amb 14 punts i empatat amb Les Palmes, que és primer gràcies a la victòria per 3-0 davant la Ponferradina. L'altre equip de l'Empordà, el Llagostera, va empatar al camp de l'Alavés 0-0, mentre que el Barça B va perdre per la mínima el mini contra el Lugo.
Primera jornada de la Lliga Endesa amb victòria del Barça i derrota de l'Andorra i el Manresa en el partit. Entre el Fiat Joventut i el CAI Saragossa hi va haver problemes i un aficionat de la penya, Àlex Molina, va estar detingut.
Així és, el Joventut de Badalona, que va sumar la victòria contra el CAI Saragossa per 74-79. Més enllà del resultat, aquest partit va estar marcat, com deies, per la polèmica fora de la pista. Un aficionat de la penya portava una estelada i que va animar el seu equip amb crits independentistes, va ser detingut i ha passat la nit a comissaria. Aquest migdia, a les dues l'han deixat anar. Seguint amb els resultats, el Barça va superar el Laboral Cutxa al Palau per 87 a 65, mentre que el Morabanc Andorra va perdre en el seu debut contra l'Unicaja per 83 a 69 i el Bruixa d'Or Manresa també va perdre contra el Rio Natura per 88 a 64.
No marxem del bàsquet, finalment es confirmen els pitjors pronòstics pel Blaugrana a Eriksson.
El jugador suec del Barça s'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc extern del genoll esquerre en el partit que es va disputar aquest cap de setmana al Palau i que inaugurava la Lliga Endesa contra el Laboral Cutxa. S'espera que estigui uns 6 mesos de baixa, per tant, es perdrà bona part de la temporada.
El conjunt blaugrana ha sumat la segona victòria de la Lliga de Campions amb un partit molt dur que no s'ha pogut sentenciar fins al final. Parlem d'handbol.
El Barça d'handbol s'ha imposat aquest diumenge en la segona jornada de la primera fase de la Lliga de Campions al Wisla Płock polonès i entrenat per Manolo Cadenes per 30 a 25. El partit ha estat dur i els blaugranes no han pogut sentenciar el triomf fins al tram final. Lazarov ha estat el màxim golejador i ha guiat el joc ofensiu juntament amb un Karabatic especialment vigilat per la defensa rival. Pérez de Vargas, que ha jugat gran part del maig abans de ser substituït per Saric, ha tornat a brillar la porteria.
I Mireia Belmonte segueix recollint èxits.
La natació catalana torna a estar al capdavant. A la cita russa de la Copa del Món en piscina curta, Mireia Belmonte ha finalitzat la seva participació amb dues medalles d'or i tres de plata. La nadadora badalonina ha vist com la seva màxima rival, l'hongaresa Katinka Hodzsu, la superava en resultats després d'aconseguir un total de 7 ors i 3 bronzes.
I després dels titulars, sembla que podem saludar el Pere Almirall, cap de colla dels Castellers de Vilafranca. Pere, hola, bona nit, com estem?
Bona nit.
A veure si et sentim ara.
Bona nit, et sentiu?
Ara sí.
Ara sí.
Bona nit, Pere. Bona nit. Primer de tot, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Com us ho feu per guanyar 7 anys seguits? És que no m'ho explico.
Bueno, assaig, molt assaig, no té cap secret, vull dir, aquest any, tant com l'any passat, ja es veuen bastantes coses, no? Ha començat la dinàmica de tres assajos setmanals i molt ben organitzats per treure el màxim suc a l'assaig, i això finalment queda reflectit a plaça.
Veu fer 6.025 punts, més que l'any passat o no?
Hòstia, sí que em fuig, no? Em sembla que potser no, perquè l'any passat hem descarregat la torre de 8 i 4 de 9, que teòricament aquests castells descarregats valen molt més que carregats. Jo crec que l'any passat vam fer més bona puntuació.
Per exemple, parlem del 3 de 10 amb Folre i Manilles, què va faltar potser per acabar-lo de descarregar?
Jo crec que, bueno, aviam, aquest any tot el que és canalla, pom de dalt, és pom novell, i potser li falta aquesta mica de convicció, no? de la pressió, també la noten, perquè aquesta diu que era tronc a nivell de pinya, forro, manilles i tronc, estava molt compacte. No sé, són coses que passen que no pots evitar, tot i assajant i amb castell inferior estufant la mar de bé, aviam, són coses que passen, els castells cauen. Mal sort que va caure per dalt, però bueno, crec que estava perfectament per descarregar.
Pere, per nosaltres des d'aquí al Vallès, potser aquest clima casteller d'aquí al Camp de Tarragona potser ens queda molt lluny. Preguntaria què és més difícil, un 3 de 10 amb folre i manilles o potser un 2 de 8 sense folre?
Bueno, ja són dos castells molt diferents. Hi ha un 3 de 10 amb folre i manilles, és un castell que hi ha molta gent, hi ha moltes coses que no pots arribar a controlar, crosses, cordons a nivell de forro, a nivell de manilles, primeres mans laterals, portacrosses. És un castell que fa colla i és molt difícil, no? La torre de 8, com diem nosaltres, doncs, és un castell tècnic molt delicat, no permet cap error, la primera rebrincada el castell pot cedir, Bueno, són dos castells molt diferents, però crec que ara mateix ficar-s'hi la dificultat, són els dos molt difícils. Descarregar una torre també costa molt i descarregar un 3, però jo potser em quedo amb la torre de 8.
Més enllà dels vostres excel·lents resultats, pràcticament totes les colles s'han superat. Què indica això? Que hi ha una feina bestial al darrere o que tot el món casteller s'ha anat professionalitzant des de fa potser 4 o 5 anys?
Jo crec que va per la segona opció, no? El món casteller s'ha anat, encara que siguem amateurs, s'ha anat professionalitzant. Aviam, aquí darrere d'aquestes colles, de cada una de nosaltres, de les nostres colles i colles que han pujat de nivell, de 8 hem passat a 9, darrere hi ha una feina molt forta, no? Pensa que estan assajant totes les colles dilluns, quasi dilluns, dimarts, dimecres, i setmanalment, doncs, dissabte i diumenge, actuació. Feina molt ben feta darrere i tot així aquest plantejament, doncs, es nota, no? Ganes de créixer, ganes de seguretat, a més estem en un boom casteller, tot això, doncs, fa que les colles creixin. Números de castellers a les colles han crescut molt, bueno, tot això s'aprofita, juntament amb la feinada aquesta darrere d'assaig, doncs les colles, doncs, totes s'han pujat de nivell.
Uh-huh. Dins d'aquesta professionalització, no sé si algun dia podrem veure algun castell d'11 pisos.
Hosti, jo crec que abans de veure un castell d'11 pisos encara hi ha molta feina.
Hi ha molta feina,
no?
Eh?
Ja tenim aquest 3 de 10, que és el nivell màxim, no? Que diguem 10 pisos, però pots treure les manilles i deixar un 3 de 10 en forro, descarregar la torre en un forro, el 4 de 9 forro, 4 de 10, 4 de 10 forro, jo crec que hi ha encara un ventall molt ampli i castells nous, sí, perquè no castells nous, no? Com a sortir el 9 de 8, el 7 de 8, el 7 de 9, doncs perquè no el 10 de 9, no? Crec que hi ha un ventall molt ampli encara per arribar a castells 11, però bueno, amb això dels castells, del món casteller, a vegades també deien que era impossible descarregar una torre de 8 al seu temps i carregar una torre de 9 en forro i manilles, no? I ho han superat. Vull dir que no crec que no hi ha res impossible.
Uh-huh. Pere, preguntem una mica la pregunta que fem avui al programa. Parlat una mica de l'editorial, si podríem considerar els castells un esport. Sé que potser des del món casteller us costa molt pensar això.
No, jo soc partidari, eh? Jo sóc que en aquest aspecte hi ha diferents opinions, cada colla, inclús dintre la colla hi ha diferents opinions. Jo sóc particularment, opino que els castells és un esport cultural, com vull dir, o un esport tradicional català, o com vull dir, però l'esport va davant per mi, particularment. Jo crec que és de com un esport, vull dir, la gent es prepara físicament per anar al seu pis, tres assajos a la setmana, com un equip de futbol o com qualsevol esport, a partir del cap de setmana. Jo veig d'aquesta manera, no? Si volem dir un esport tradicional català, jo em quedo amb això.
Uh-huh. I una mica, ara esteu en la línia també d'internacionalitzar, potser, no? Els castells, aquest esport.
Bueno, perquè no, ja s'està internacionalitzant, no? Hi ha una colla a Xile, ja n'hi ha a Xina, a Brasil no s'hi ha incorporat, cada vegada sense parlar més a fora i més interessats. Inclús aquesta setmana tenim una noia d'Austràlia, doncs, interessada, que la vinda ens va seguir a Tarragona, que estava interessada en això dels castells per muntar una colla allà. Jo crec que cada vegada fa més col·lisió i crec que cada vegada sorgiran més colles arreu.
Uh-huh. Volem la 8a victòria consecutiva l'any que ve? O...
D'aquí dos anys.
O sembla que, d'aquí dos anys, sembla que la colla vella, la colla jove de Valls i la colla jove de Xics de Tarragona també apreten fort, eh?
Sí, estem d'aquí dos anys, és imprevisible saber com està la Cafés de Vilafranca, que jo crec que cada temporada són començar, i bueno, com tu has dit, les colles cada vegada s'estan ficant més a nivell, a nivell nostre, no? Vull dir, ara, fins fa dos anys, que nosaltres sobresortíem molt, però ara mateix, doncs, qualsevol plaça, tant la jove de Tarragona com tu has dit, la vella o la jove de Valls, s'estan fent una feinada brutal i s'estan ficant al nivell nostre, cada vegada crec que serà més difícil.
Pere Mirall, cap de colla dels castellers de Vilafranca, un autèntic plaer tenir-te aquí als micròfons d'Ona Codinenca d'aquí del Vallès Oriental de Sant Feliu de Codines. Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Interactúa.
interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Where you been? Where you been all my life? I després d'aquesta entrevista amb el cap de colla dels Castells de Vilafranca, abans deixem agrair a qui ens ha passat el contacte, la Laia Paretes i la Clara Virculler, que des de Vilafranca ens han facilitat el contacte del Pere Almirall. Després de parlar de Castells, que per cert m'ha sobtat que el considerés un esport, jo tenia entès que el món casteller era bastant reticent a aquesta idea, però veig que sí, tot un cap de colla dels castellers de Vilafranca hi està a favor.
Un esport cultural, ha dit.
Un esport cultural. Està bé
aquesta, està bé, aquesta denominació,
sí. I tant, aquesta definició. Passem dels castells, però al futbol teníem notícia d'última hora. Freixa finalment confirma, vull dir, confirmem, que ha estat destituït com a secretari del Barça, i l'altre directiu, el
Jordi Moix.
Jordi Moix el substituirà. Passem ara sí
a l'apartat més futbolístic, exacte.
A la pilota, perquè arriben les seleccions i també arriba l'èxode blaugrana.
Així és, Luis Enrique només comptarà amb dos entrenaments per preparar el partit contra l'Eibar de dissabte 18 a les 8, el partit previ al clàssic del Bernabéu. El Barça cedirà a les seves respectives seleccions fins a 16 jugadors, comptant Sandro i Munir, en fitxa de la filial, però que treballen habitualment amb el primer equip. A més d'alguns d'ells, hauran de fer un viatge ben llarg, que és el cas dels argentins Leo Messi i Javier Mascherano, i del brasiler Neymar, que s'enfrontaran en partit amistós l'11 d'octubre a Pequín, o el de Claudio Bravo, que serà el capità de Xile en amistosos contra Perú i Bolívia. El cas més interessant per al Barça és, però, el de Luis Suárez, que tot i la inactivitat per la sanció, ha estat convocat per jugar amb la selecció uruguaiana dos amistosos a l'Aràbia Saudita i Oman. I aquest matí ha passat unes proves físiques, com les de la pretemporada, per comprovar l'estat físic. La majoria de jugadors, però, tenen partits de classificació per l'Eurocopa, ja sigui absoluta o sub-21, com és el cas de Munir, Sandro, Sergi Roberto o fins i tot Ter Stegen.
Vinga, anem a repassar els blaugranes que han estat convocats. Comencem per la selecció espanyola.
Amb Gerard Piqué, Busquets, Alba, Iniesta, Pedro i l'afegit Marc Bartra d'última hora.
A Espanya, a sub-21.
Amb Munir, Sandro i Sergi Roberto.
Amb l'Argentina.
Amb Messi i Mascherano.
Amb Brasil.
Neymar.
Amb l'Uruguai.
Suárez.
Croàcia.
Rakitic.
França.
Mathieu.
Xile.
Bravo.
I amb l'Alemanya sub-21.
Ter Stegen.
Després d'aquest repàs, Cesc, alguna coseta més a afegir?
Per cert, que sobre Piqué, un dels homes assenyalats els últims dies pel seu posicionament a favor de la consulta, n'ha parlat Sergio Ramos a l'arribada a la concentració de la selecció espanyola, i el jugador andalús del Real Madrid ha sorprès amb aquestes declaracions a TV3 i a tot el núvol de periodistes que hi havia a Las Rozas.
Una polémica, yo creo que nadie duda, ¿no?, de que Piqué pues lleva muchos años viniendo a la selección, siempre lo ha hecho muy bien, y en ese sentido pues aquí va a tener siempre las puertas abiertas.
Per cert, que com dèiem, aquesta mateixa tarda Ramos ha estat substituït per Marc Bartra, el defensa blaugrana, perquè Sergio Ramos té una baixa, té una lesió, perdó, al soli, i després de les proves físiques s'ha confirmat que no podrà ser amb els homes de Vicente del Bosque.
Una coseta a destacar també en el món del futbol, Cesc, i és la magnífica ratxa de Cristiano Ronaldo, que tot i marcar el seu tercer gol particular contra l'Atlètic de Bilbao, una mica amb la mà, amb el cos, no se sap ben bé amb què fica la pilota dins, però és el màxim golejador i destacat de la Lliga Espanyola.
El cert és que porta 13 gols i que també ha igualat amb 22 hat-tricks a Zarra i a Di Stefano.
Déu-n'hi-do com està el portuguès, que també entenc que viatjarà amb la seva selecció.
Sí, hi ha arribat amb la selecció portuguesa aquest matí.
En aquesta aturada de seleccions. Nosaltres, després de repassar el futbol, anem cap a Suzuka, i després de repassar la cursa analitzarem, mirarem, buscarem un per què o buscarem algun tipus d'explicació al que va passar amb l'accident de Jules Bianchi. Vinga, i per això saludem el Marc Godella. Marc, bona nit.
Bona nit.
Què va passar a Suzuka?
Primer de tot, hem de dir que el resultat de la cursa és un resultat secundari. Ens hem de centrar sobretot en el fet que va passar el més greu, un accident com no recorda fa anys, que és a Jules Bianchi. Va patir una sortida a pista i va impactar fortament contra una grua i a hores d'ara està en un hospital d'allà al costat de Suzuka. I l'últim comunicat, que això és el que és el punt informatiu el més important, l'últim comunicat que ha sortit aquest matí deia que el pilot francès segueix crític però estable i que, retirant els rumors que circulaven ahir al vespre, sí que necessita respiració assistida.
Això és el que circulava almenys ahir al vespre. Tots els mitjans deien que bé, que podia respirar per ell mateix, Jules Bianchi. Finalment sembla que no, que aquest rumor ha estat desmentit. Marc, no sé com expliques, o no sé com, si vol repassar una mica la crònica d'aquestes voltes fatídiques.
El més important és posar una mica en context tot el que va passar ahir als circuits japonès de Suzuka. Sabem que la cursa va començar sota el safety car perquè estava plovent pel tifó que hi havia als voltants del traçat. Finalment la cursa va començar darrere el safety car, tres voltes, i es va parar perquè els pilots comunicaven a Charlie Whiting que el traçat estava molt difícil. Es va esperar uns minuts i la cursa es va reprendre sota el cotxe de seguretat durant 10 voltes. Després es va donar una sortida neta, neutralitzada, i va estar gran part de la cursa sense ploure. Fins i tot es van passar dels pneumàtics full wet als intermitjos, però cap al final de la cursa, la volta 41, quan van arribar els problemes. Vettel, Raikkonen comunicaven als seus equips que estava començant a ploure, i el moment fatídic va ser la volta 43. En aquell moment, Adrian Sutil, el pilot de Sauber, en el revolt número 7, va patir aquaplaning, no va poder controlar el seu cotxe, va xocar contra els murs de protecció.
Un accident totalment inofensiu, vull dir, Adrian Sutil no va patir cap mena de lesió, simplement va ser una sortida de pista normal i corrent, entre cometes, perquè
exacte,
ens entenguem.
Exacte, va impactar a una alta velocitat, però tal com ho va fer, que va ser de forma frontal, els cockpits del Fórmula 1, la fibra de carboni, està molt preparada per rebre aquests impactes, i el seu cotxe estava destrossat de la part davantera de les rodes, però el monocasc estava sencer. La tragèdia va arribar una volta més tard quan Jules Bianchi, el pilot de Marussia, el pilot que aquest any ha aconseguit els dos punts de l'equip per primera vegada a la història de l'escuderia russa, volta 44, una volta més tard de l'accident d'Adrian Sutil. Els marshals, els comissaris, estan amb una grua, que després analitzarem si aquesta grua era correcta, si es va procedir bé a actuar d'aquesta manera. Una grua estava retirant el cotxe d'Adrian Sutil quan, per mala sort, Jules Bianchi també pateix aquaplaning, el mateix revolt, a 217 km per hora, i impacta frontalment, de costat, contra la grua. L'Avantguàrdia aquesta tarda ha tret les imatges d'un aficionat, perquè la FOM, la federació que gestiona els drets de les imatges de Fórmula 1, sí que té les imatges, però com sempre fan aquests casos d'accidents greus, evita mostrar-les al públic. Però un aficionat que estava just darrere d'on va passar l'accident va gravar les imatges, i es veu com el cotxe de Jules Bianchi surt disparat per la grava. Per afortunadament, podríem dir que en els últims moments se li va del darrere i per tant no arriba a impactar de cara contra la grua, però succeeix, hi ha un xoc a 217 km per hora, que és la velocitat que ha assegurat que era la FIA, la velocitat que marcava la seva telemetria, i una desacceleració de 50 G's. Això significa que ha suportat 50 vegades el pes del conjunt de la grua, el cotxe, el pilot, contra el seu cos. A partir d'aquell moment es van encendre les alarmes. Va sortir el cotxe de seguretat per gestionar tot això, però les alarmes van saltar quan va sortir el cotxe mèdic. En un primer moment es pensava que era Adrian Sutil el pilot que estava ferit, després va parlar fins i tot d'un comissari, però finalment es va veure que un pilot, va sortir un missatge a les pantalles que tenen els comentaristes, que un pilot, Jules Bianchi, havia sortit en aquell revolt i no es tenia més comunicació. L'equip no aconseguia parlar amb ell, la ràdio no els hi funcionava, i finalment, quan van passar els minuts, es va comunicar que el pilot francès estava inconscient, la mateixa FIA ho va reconèixer, i que l'equip mèdic havia anat a extreure'l després d'aquest greu accident que les fotos, no, almenys jo personalment no les he compartit per Twitter, però hi circulen i per les xarxes socials i per internet estan. Es veu perfectament com la grua descansa sobre la part de la tapa del motor i una part del cas de Jules Bianchi. El pilot francès va ser evacuat amb una hematoma al cap i també va haver-hi un error de la FIA durant la cursa, quan es va suspendre la cursa a la volta 47, perquè van seguir 3 voltes més els pilots. Va haver-hi un error de la FIA i després va començar a haver-hi un rebombori de si l'helicòpter, si perquè no se l'emportaven. Cal assegurar que la decisió de no emportar-se a Jules Bianchi en l'helicòpter va ser dels metges. L'helicòpter podia volar, però els metges van decidir que els canvis de pressió no eren els més adequats pel cap, pel crani i pel cervell de Jules Bianchi.
Recordem que aquest vídeo que circulava a La Vanguardia, que ha estat una mica el mitjà que l'ha publicat primer, ara ja també es pot trobar a Sport 3, vull dir que tothom que qui vulgui veure l'accident el pot veure.
I seguint sobre l'accident, poden haver-hi molts per què va succeir, però un dels més clars, i és el que ha explicat, a la volta 41 va començar a ploure. Tots els pilots anaven amb pneumàtics intermitjos i la majoria els utilitzaven gastats. He estat consultant quines havien estat les estratègies dels pilots i, per exemple, Hamilton en aquell moment portava els pneumàtics frescos perquè feia molt poc que havia parat. I sí que ell mateix, el pilot britànic de Mercedes, va enviar un missatge al seu equip, els va dir sí, està començant a ploure més, però de moment la traçada, si seguim la traçada, va bé. Kimi Raikkonen va fer el mateix comentari a l'equip i fins i tot Sebastian Vettel també ho va dir a Red Bull. Què passa? Jules Bianchi portava pneumàtics utilitzats, 17 voltes, molt desgastats, per tant les probabilitats d'aquaplaning augmentaven exponencialment i va ser el moment fatídic en aquella volta 44 quan el pilot francès va impactar contra la grua i finalment a la volta 47 es va decidir suspendre definitivament la cursa. I el que parlàvem, el resultat de la cursa és el resultat secundari, com ha dit el Cesc en els titulars. En aquell moment, a la volta 47, l'ordre, perquè l'última volta era la 46, havien creuat la meta Hamilton, Rosberg i Vettel a les tres primeres posicions, Hamilton, Rosberg i Ricciardo a les tres primeres posicions, però s'ha de tenir en compte dues voltes abans de l'última volta finalitzada, per tant, es va tenir en compte la classificació de la volta 44, que va acabar amb la victòria de Hamilton, després del triomf també a Singapur, amb Nico Rosberg aquesta vegada segon i no amb problemes al cotxe, i amb Vettel, després de la seva marxa de Red Bull, va aconseguir un podi amb l'equip austríac. Això no ha canviat gaire el Mundial, sinó que Hamilton segueix líder, ha ampliat la seva distància fins als 266 punts contra els 256 de Nico Rosberg, que falta de les últimes 4 curses. Destacar també que Fernando Alonso, el pilot asturià, va abandonar la tercera volta just quan estava el cotxe de seguretat fent l'última volta d'abans que suspengués la carrera en el primer moment. El pilot asturià declara que el seu volant es va apagar de la mateixa manera que va passar a Itàlia i per tant va haver d'abandonar per un problema mecànic.
Després parlem de la situació d'Alonso abans, però abordem una mica aquesta qüestió i tenim a l'estudi Raúl Jiménez. Raúl, com estem?
Bona nit.
Per tu, què carai va passar? És a dir, quin va ser el problema o quina responsabilitat té la FIA en tot això?
Jo crec que el fallo més important és que aquella grua estigui traient el cotxe sutil quan encara no havia sortit el safety. Que un cop haguessin esperat un moment, surt el safety, tots els pilots en fila, segurament hauria sigut molt evitable.
En relació al que està dient això, ens hem d'adonar d'una cosa. En aquell moment, en el sector on hi va haver l'accident, no hi havia una bandera groga, sinó que els comissaris n'onejaven dues alhora. Això, quan només n'hi ha una, significa que hi ha algun problema davant, un cotxe avariat, algun incident i que els pilots han de reduir velocitat. En aquest cas especial n'hi havia dues, significat que els pilots han de reduir velocitat, no es poden avançar en sota cap circumstància i que a més han d'estar preparats per aturar-se en el punt on siguin si els hi demanen. Això va passar perquè en aquell moment la grua va sortir a la pista, bueno, a la grava, per treure el cotxe d'Adrian Sutil. I, segons el reglament de la FIA, després d'uns problemes que hi va haver l'any 2007 a Nürburgring, on també hi va haver una situació igual de pluja, que van sortir 6 cotxes, és la mítica cursa on Lewis Hamilton el va treure a la grua i el va posar a la pista. Allà va haver-hi la mateixa situació, 6 cotxes havien sortit fora pista per a aquaplaning i just quan estava a la grua, el Toro Rosso de Antonio Liuzzi va impactar contra la grua, però amb molt poca velocitat, afortunadament, i des de llavors els cotxes de seguretat, els vehicles d'assistència no poden accedir a pista si la cursa no està aturada i està neutralitzada.
Jo... Per tant, hi ha un error clar, eh, en aquest sentit.
I un error doble, perquè quan Fernando Alonso va abandonar la volta 3, la grua també va anar a buscar el pilot asturià i ell sí que estava al marge de la pista.
Ara estem parlant de què passaria o què s'hauria d'haver fet per evitar aquest accident en el moment en què la cursa estava en funcionament. Però la meva pregunta és, es podria fer el que es fa, per exemple, amb el tennis, de prorrogar el partit al dia següent? Seria un terrabastall fer això? O per exemple, tenim el cas de la setmana passada a Motorland Aragón, amb el MotoGP, que les condicions de moll estaven... la pista estava molt humida i en aquest cas són els pilots els que han decidit si entrar o no. També es podria fer a la MotoGP decisió dels caps de dir tots els pilots han d'entrar per la seguretat dels pilots mateixos, i evidentment en la Fórmula 1 doncs, si es veia que hi havia aquestes previsions meteorològiques, doncs endarrerir la cursa a un dia.
T'explicaré dos antecedents. Un mateix a Suzuka fa uns quants anys, unes poques temporades, no sabria dir si era l'any 2010 o el 2011, també hi va haver-hi un tifó, però aquest cas va afectar el dissabte. Els entrenaments es van suspendre i es van disputar el diumenge al matí, després es va disputar la cursa. El problema que jo hi veig ahir és que el problema està a la cursa, és diumenge, i el promotor, que és la marca Honda, va rebre una petició de la FIA que era avançar la cursa, fer-la a les 11 del matí i no a les 3 de la tarda, com finalment es va disputar, i el promotor va decidir que no perquè problemes amb les entrades. Fer-la més tard, impossible, perquè aquest cap de setmana torna a haver-hi Fórmula 1 Rússia. Fer-la un dilluns, suposo que el problema d'entrades ja seria encara molt més exagerat. La FIA va decidir, Honda, més aviat Honda, no la FIA, la Honda no va donar el permís, diguéssim, per canviar d'horaris. L'opció de les 11 es va descartar, es va disputar a les 3, quan se sabien que els pronòstics eren que en aquell moment el tifó passés pel costat del circuit, com va succeir. I l'altre antecedent, que és el que podrien haver fet inicialment, però també per un tema de comercial i de contracte, suposo que és el que no van decidir, fa 4 temporades a Sepang, la cursa es va aturar abans de que es completés el 75% de tota la carrera, perquè hi va caure un diluvi. En aquell moment no va sortir ni el cotxe de seguretat, van parar la cursa, els van deixar tots a la graella, i és la imatge mítica de Jenson Button rebent la notícia que ha guanyat el Gran Premi sota un paraigües, i la de Kimi Raikkonen anant al box de Ferrari a menjar-se un gelat. En aquell cas es va suspendre la cursa per la pluja i a més per la falta de visibilitat, i es van repartir la meitat de punts. I ahir al matí, quan es feia la cursa, un dels rumors que circulaven és que perquè una cursa es pugui declarar suspesa i entregar els punts, s'han de realitzar com a mínim dues voltes. I com anem a veure, la cursa es va neutralitzar per primera vegada a la volta 3. En aquell moment, sense que haguessin canviat cap posició de la graella, es podia haver parat la cursa i es va decidir continuar.
Raül.
No, doncs, el que dèiem, també hi havia el divendres mateix, el rumor de que poder l'avançaven el dissabte a la tarda. Sí, que aviam, clar, és el que diem sempre, no? Ara que ha passat, tothom...
A toro passat, no?
Sí,
és molt
tothom
fàcil.
Diu, oh, s'havia d'haver canviat. Si no hi hagués hagut l'accident del Bianchi, l'accident del Sutil, molts cops amb moll sí, no. Piloten, i de fet, amb pneumàtics de pluja... Estem parlant dels millors pilots del món, com aquell que diu, no? Evidentment, on passen a 200, poder passen a 100. Clar, vist ara, passat, sí que dius, hosti, es podia haver canviat. Però clar, de fet vam poder fer 43 voltes, i de fet, just abans d'aquest accident, és que anaven amb pneumàtics intermitjos. Estava començant a ploure, els McLaren havien entrat a posar els full wet... Però clar, també al final els accidents passen. Sí que no, sí. Està clar que el tema és la grua. El tema és la grua, que no havia d'estar allà. Però clar, tot lo de més, al final,
perquè
les coses passen.
Aquell cotxe 217 impacta contra els murs de seguretat i no estaríem ara mateix parlant de Jules Bianchi, d'aquest tràgic accident.
Jo crec, per exemple, que hi ha hagut unes contradiccions en els últims tres grans premis. Hi ha hagut unes contradiccions molt bèsties en temes de seguretat. A Itàlia, al circuit de Monza, a la parabòlica, es va decidir treure la grava i posar una escapatòria d'asfalt per si hi havia algun incident, i això van criticar els pilots. I aquesta vegada hem vist que una, ha estat un problema de seguretat d'una decisió, digue'ls-hi dels comissaris, digue'ls-hi de la FIA, digue'ls-hi de tot el conjunt. Però també és veritat, l'accident va ser una cosa fortuïta, desafortunada, va passar justament al mateix revolt on havia sortit Adrian Sutil. Però jo una reflexió que faig és, la cursa s'hauria d'haver disputat, sí. Per què? Perquè aquest accident no és derivat exclusivament de la situació de que va ploure. Sí que va haver-hi l'aquaplaning, però jo he estat revisant. Per exemple, l'accident de Senna on es va morir va ser en sec. Kubica l'any 2007 a Canadà era en sec. Kovalainen el 2008 es va encastar sota els pneumàtics de protecció al circuit de Catalunya, era en sec. Weber va volar en sec també. Alonso l'any passat fins i tot a l'últim Gran Premi, que després va haver d'anar a l'hospital a Abu Dhabi perquè va saltar per un piano a 300 per hora i va impactar contra el terra i va saltar les alarmes de les forces G's, era en sec. La cursa s'havia disputat, sí, hi ha pneumàtics d'extrema pluja per alguna cosa, pneumàtics que evacuen 100 litres per segon. I ahir la pluja en les primeres voltes sí que era important, però com deia el Raül, a mitja cursa fins i tot hi havia algun pilot que es plantejava si hi havia el moment, si seria el moment de canviar el pneumàtic slick.
I una mica seguint amb la teva línia també, posant-me del cantó de la FIA, també entenc que les curses amb moll també són més èpiques, hi ha més espectacle i també fa més espectacular aquest món de la Fórmula 1, evidentment.
Una cursa
també
amb moll normalment sempre dona més opcions als petits, no?
Sí, més espectacle, més estratègies, que al final és el que a la gent li agrada. I de fet, fa dos estius o tres que es parla que Eccleston vol introduir posar espessors als circuits per algun moment mullar la pista, no? Perquè hi hagi aquest ball de cotxes entrant a boxes, vaig amb sec, em ve de l'espectacle. I de fet és que la majoria d'esports, si es poden practicar, t'has d'adaptar a les condicions i a les motos, si no plou molt, també competeixen. A les ral·lis estem acostumats a veure sorra, asfalt, pluja, fang, neu, gel. Llavors, al futbol mateix, si plou, mentre es pugui disputar, es disputa. Menys esports, evidentment, el bàsquet, el hockey, esports així, que són dins del pavelló, que són indisputables, però al final t'has d'adaptar a les circumstàncies.
Una de les altres notícies també aquest cap de setmana ha estat Fernando Alonso.
Bueno, yo tengo la ficha mía, se moverá cuando yo diga, ¿no? Porque la decisión hace muchos meses que la tengo tomada y bueno, que los demás tomen decisiones pues es un poco consecuencia de lo que yo vaya a hacer, supongo.
Aquestes declaracions ens serveixen per tancar aquest bloc de Fórmula 1. Notícia important del cap de setmana. Red Bull treu un comunicat. Sebastian Vettel se'n va de l'equip. I puja Daniel Kvyat en el lloc del tetracampió alemany. Després, què passa? El moviment és que Christian Horner assegura als micròfons de TV3 que Sebastian Vettel ha fitxat per Ferrari. Kimi Raikkonen aquesta setmana també ha assegurat que complirà el seu contracte. Per tant, la peça que es mou és Alonso, la peça aquesta que ell parla, que té una decisió presa des de fa molt de temps, des de fa molts mesos. Quina és aquesta peça? Tenim tres possibilitats. Dues són molt clares i una és la més dubtosa. La més clara és que el seu futur pot passar pel nou biomi que hi haurà entre Honda i McLaren. I la notícia que ha sortit avui és que, si aquest fet es complís, Fernando Alonso no fitxaria per l'equip McLaren, sinó fitxaria, faria un contracte amb l'equip Honda, o sigui, amb el constructor de motors, per no estar lligat a un equip. Això, Ron Dennis, l'actual cap de McLaren, li ha ofert 30 milions per temporada, però Fernando Alonso, de moment, no ha assegurat res, perquè es vol esperar què farà Lewis Hamilton a Mercedes, que també hi haurà pica baralla dins la marca alemanya, perquè Hamilton podria ocupar aquest lloc a McLaren, perquè els dos pilots d'ara, Kevin Magnussen i Jenson Button, encara no estan renovats. I per acabar amb tot aquest moviment de seients a la Fórmula 1, ahir Franz Tost, el cap de Toro Rosso, va assegurar també als micròfons, en aquest cas d'Antena 3, que les possibilitats de Carlos Sainz per pilotar un Toro Rosso la temporada que ve són del 99% i que acaba de faltar els últims detalls per polir.
Fins i tot parlaven d'Alonso, que fins i tot es podria prendre un any sabàtic.
Aquesta és la tercera opció d'Alonso, però jo
més aviat
la descarto, perquè un pilot, ja hem vist que les absències com campions com Schumacher, quan tornen, no són els que són, o com Kimi Raikkonen.
Alguna cosa a dir, Raül?
Bueno, no. Jo, si haig d'apostar, aposto que malauradament el veurem a McLaren Honda.
Sí?
Malauradament, sí.
Raül, moltíssimes gràcies per acompanyar-los aquest vespre, dia 6 d'octubre, aquí a l'Esport No Para, per parlar d'aquest tràgic accident de Jules Bianchi.
A vosaltres, per comptar amb mi.
I obrim plana de futbol internacional amb el Cesc Vilalta. Fot-li!
Vinga, va, repassem una setmana més els resultats de la plana internacional i comencem amb la Premier League anglesa. Partit dels grans disputat ahir entre el Chelsea de Mou i l'Arsenal de Wenger, dos vells amics que se les van tenir de nou a les banquetes. Al terreny de joc, el Chelsea va ser superior als Gunners amb un estel·lar Hazard, que va fer el primer de penal a la primera part i va ser l'home més desequilibrant dels Blues. El segon gol, que significaria el resultat definitiu, el va fer el de sempre, Diego Costa, ja porta 9 gols en 7 partits. Per la seva banda, el Liverpool va aconseguir la tercera victòria de la temporada superant el West Bromwich Albion i el United va guanyar per segona setmana consecutiva per 2-1 a l'Everton de Robert Martínez, que no aixeca cap gràcies en part a les aturades de De Gea als últims minuts. El porter madrileny, a més, va parar un penal. L'altre equip de Manchester, els Citizens, van aconseguir una victòria gràcies a l'encert de Touré allà per 0-2 contra l'Aston Villa. Per altra banda, el Southampton de Koeman va perdre el camp del Tottenham de Pochettino per 1-0. La classificació, doncs, queda així, amb el Chelsea primer amb 16 punts, segon és el City amb 2 menys, seguit pel Southampton amb un menys 13, i el quart és el United amb 11 punts. En el sisè lloc, amb 11 punts, també hi trobem el Tottenham, mentre que l'Arsenal és 7è amb 10 punts, igual que el Liverpool, que és 8è. Música i cap a la Bundesliga. Comencem, com sempre, amb el Bayern de Guardiola, que en la jornada en què se celebrava l'Oktoberfest no va fallar i va guanyar per un contundent 4-0 contra el Hannover 96. Per cert, que un dels golejadors de la nit, Lewandowski, va tenir temps de fer-se un selfie amb els aficionats. No sé què hagués passat si això ho hagués fet Neymar. A Dortmund les coses no acaben d'anar bé. Van tornar a perdre aquest cop a casa al Signal i Iduna Park 0-1 i contra l'Hamburg, que està en posicions de descens. Mentre que el conjunt de l'Aspirina, el Bayer Leverkusen, va empatar amb el Paderborn 2-2. La taula queda amb el Bayern primer amb 17 punts, 5 més que el Hoffenheim, que és segon empatat de punts amb el Mönchengladbach, i en la quarta posició hi trobem el Leverkusen amb 12 punts. Per trobar el Dortmund hem d'anar a la posició 13 de 18 equips que hi ha amb 7 punts. Som-hi cap al Calcio amb un partidàs. Ni més ni menys que els dos equips que anaven primers en ple de victòries, la Juve d'Allegri contra la Roma de Rudi García. Sabeu qui va guanyar? La Juve, amb un golaç de Bonucci des del balcó de l'àrea, que posava el 3-2 definitiu a menys de 10 minuts per al final. Per la seva banda, els equips de Milan, cara i creu. La cara, el Milan, que va guanyar 2-0 al Chievo. La creu, l'Inter, que va perdre 3-0 al camp de la Fiore. La classificació queda ara amb la Juve líder en solitari amb 18 punts, seguit de la Roma amb 15, la Sampdoria tercera amb 14 i l'Udinese amb 13 és quarta. El Milan és cinquè i tanca la zona europea amb 11 punts, mentre que l'Inter és desè amb 8 punts. I acabem amb la Ligue 1, la Lliga francesa. Amb un altre empat del Paris Saint-Germain, que a la Champions, recordem, va ser capaç de guanyar el Barça, però la Lliga no acaba d'engegar. 1-1 contra l'altre equip que a priori s'hauria de disputar el títol amb els parisencs, el Mònaco. Per la seva banda, l'Olympique de Marsella de Bielsa va guanyar in extremis i segueix liderant fermament la classificació amb 22 punts, 5 més que els Girondins de Bordeus, 7 més que el Paris Saint-Germain, que en té 15, i el Mònaco, que en té 11 i és 13è. Per cert, per acabar, un apunt de futbol sud-americà, i és que el superclàssic argentí disputat entre Boca i River, al Monumental, va acabar amb empat a 1.
Doncs moltes gràcies, Cesc. Nosaltres arribem al tram final del programa, no sense repassar les altres notícies del món de l'esport, en format més breu, amb el Marc Guadilla.
Doncs sorpresa en el món del ciclisme, el Giro de Lombardia i inesperada victòria de l'irlandès Daniel Martin davant dels principals favorits. El català Joaquim Purito Rodríguez no ha pogut revalidar el títol per tercer any consecutiu i s'ha hagut de conformar amb la vuitena posició. Millors resultats per a Alejandro Valverde, que ha finalitzat aquesta clàssica del ciclisme en segona posició. Així, el murcià passa ara a liderar la UCI World Tour. El tennis ens desplaça a l'Àsia, a l'Open de Xina. La victòria final ha estat per Novak Djokovic, que ha apallissat Thomas Berdych en 2 sets, 6-0 i 6-2. Recordem que Rafa Nadal va caure a quarts de final en el torneig després de 2 mesos apartats de les pistes. Per altra banda, al Japó, el triomf se l'ha emportat Kei Nishigori davant de Milos Raonic en un partit molt ajustat, 7-6, 4-6 i 6-4. El rei de França, Jari-Matti Latvala, ha marcat a l'asfalt el seu nom en proclamar-se vencedor de la prova. La dada negativa és que l'actual líder i vigent campió del Mundial de Rallis, el francès Sébastien Ogier, només ha sumat 3 punts davant la seva afició i no ha pogut revalidar encara el títol. Sí que podrà fer el Rally Catalunya-Costa Brava, que és el següent, si suma tan sols un punt. Per altra banda, el càntabre Dani Sordo s'ha quedat a les portes del podi a França després d'una quarta posició. I seguim el motor per explicar que la tornada de Suzuki al Mundial de MotoGP serà amb 2 pilots catalans, tal com es rumorejava. Aleix Espargaró deixarà la seva Aprilia ZR per passar a una moto oficial i Maverick Viñales farà el salt de Moto2 a MotoGP per acompanyar el pilot de Granollers a l'equip japonès. D'altra banda, Javier Gómez Noia s'ha imposat per segona vegada al triatló de Barcelona després de vèncer l'any 2010. Per altra banda, la barcelonina Anna Godoy està la més ràpida en la categoria femenina. La nota tràgica està la mort d'un participant, però no s'han transcendit les causes.
I acabem amb patinatge artístic.
Bons resultats per als participants catalans al Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Reus. Pere Marcinach repeteix com a campió del món júnior en la modalitat combinada. A més, també en júnior, Sara García i Marc Panyero han aconseguit el bronze per parelles. Fins l'11 d'octubre, altres patinadors catalans són els ferms candidats a les medalles. I only once upset my Ken,
accused him of a moral slip. Well, he came back and cleaned. I ara és moment, després de les informacions més breus del món de l'esport, de l'altra història. Aquesta història que sempre ens porta a la Mar Guadilla quan som ja a punt d'arribar a les 10 del vespre.
Que fem el primer pas. I created all the bubbles
at night. Durant els primers 2 programes hem parlat d'històries positives, experiències de superació, experiències de canvi i experiències, en definitiva, d'èxit. Avui us portem un nou protagonista, una persona que apuntava alt. I sí, parlo en passat perquè ens ha deixat, però apuntava alt perquè la seva passió eren les cistelles de bàsquet. I va ser un pioner a casa nostra. Malauradament, Eduard Kucharski ens deixava el passat 2 d'octubre als 89 anys. 89 anys plens de passió per l'esport, pel bàsquet, per triomfar en un esport que va començar a practicar després de la Guerra Civil Espanyola. I ho va fer amb un esperit totalment amateur, perquè fins al 1956 no es va disputar la primera temporada de la Lliga, aleshores anomenada Lliga Nacional. Aquest mite del bàsquet català dels anys 40 i 50 va triomfar des dels seus inicis en equips com el Laietà, el Barça o el Joventut. Campionats de Catalunya i d'Espanya, però quan el bàsquet només era un esport amateur. Aquests van ser els seus títols. Es va retirar dels parquets el 1956, però no va oblidar el seu vincle amb les cistelles. D'ençà fins 1979 també va passar per aquests equips, però per entrenar-los. I també va exportar el seu talent a Itàlia per entrenar el Bologna en una de les lligues més exigents de mitjans de segle XX. Però un dels seus millors moments va arribar amb la selecció espanyola, amb aquesta emoció d'escrivir el seu primer partit com a internacional.
Que hicimos el primer partido internacional contra Francia en Toulouse cuando la ocupación alemana, es decir, Francia estaba ocupado por los alemanes. Y entonces, a pesar de la guerra y todo esto, pues había actividades. Y se jugó un Francia-España en Toulouse, que habilitaron un campo de rugby delante de la tribuna.
Amb només 17 anys va debutar a la selecció i se'n va anar als 33. Una joventut dedicada a l'esport que estimava i que el va portar per molts països, com França, i gràcies a això es va convertir en un dels jugadors amb més partits com a internacional. Mundials, Jocs Olímpics, campionats, però el seu èxit internacional va arribar amb la medalla d'or d'Espanya als Jocs del Mediterrani de 1956. I hem de pensar que la seva història no va començar amb un tir a la cistella. Els seus primers contactes amb una pilota van ser per xutar-la a una porteria i amb els colors de l'Espanyol. Qui li anava a dir que acabaria guanyant un campionat d'Espanya o de Catalunya al bàsquet com a jugador o una lliga d'ACB com a entrenador? I parlant de bàsquet i de persones que van trepitjar fora a les pistes, ja fos jugant o comunicant, no ens podem oblidar d'Andrés Montes, un referent del periodisme esportiu que vivia amb passió aquest món de les cistelles. Montes utilitzava pseudònims per alguns jugadors. Pau Gasol era ET, LeBron James era el Cuponazo, i de ben segur que si hagués comentat un partit d'Eduard Kucharski hauria utilitzat algun sinònim que deixés la qualitat del jugador català pels núvols.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Després d'aquest record cap a Andrés Montes, que per cert d'aquí 10 dies farà 5 anys de la seva mort, amb aquelles mítiques frases perquè la vida pot ser meravellosa o futbol com fatates, que deia el mític Andrés Montes. Nosaltres passem, però, a l'audiència Juga Fort.
Vinga, doncs avui preguntàvem: creieu que s'hauria disputat la cursa de Fórmula 1 amb les condicions meteorològiques que condicionaven la seguretat, i també en referència al debat que fèiem fa uns minuts? Doncs el Pep Acosta Picanyol a Twitter ens comentava: i tant que s'hauria disputat, al final només es podrà córrer amb sol i no es podrà adelantar. I al Facebook hem penjat una foto que va relacionada també amb l'Instagram del programa, recordeu, @lesportnopare, que no falti la beguda per esportistes mentre preparem el programa, ja podeu veure la foto. Doncs la Adriana Blanco ens comentava: i les grasses saturades que se ven detrás tampoco.
Referint-se a uns galetes i Milka, sí, als i galetes uns donetes, mare Déu, ens hem fotut abans del programa com uns autèntics bacons.
Com diria Joan Laporta.
Com diria en Joan Laporta, que ara amb el judici de responsabilitat, esperem que acabi bé. Soc del parer que no hi hauria d'haver cap mena de sanció per la directiva de Joan Laporta, principalment perquè Sandro Rossell també hi era, vull dir que, no? Posats a sancionar. Nosaltres arribem al final del programa. Recordem, hem entrevistat avui a Pere Almirall, cap dels castellers de Vilafranca. Hem guanyat per 7a vegada consecutiva el concurs de castells de Tarragona, que es va disfrutar en una Tarraco Arena plaça fantàstica. També hem parlat amb el Raúl Jiménez, que hem comentat i hem analitzat una mica també amb el Marc Guadilla què ha passat o què va passar en aquest gran premi de Suzuka, en què Jules Bianchi, pilot de Marussia, va tenir un accident molt i molt fort. Comentat doncs quines han estat les principals causes. I nosaltres què fem? Tornarem dilluns que ve, Marc? Sembla que sí, no? Que tornem dilluns que ve o no?
Sí, tornarem dilluns que ve, i com a dada, després de l'accident de Jules Bianchi, haurem de saber qui el substitueix, perquè cap de setmana hi ha el Gran Premi de Rússia que s'estrena al calendari.
Noms?
A Sochi, no?
Noms, segurament apostaran per qui porti més diners a l'equip rus.
Sochi, deies?
Sí, a Sochi, no és?
Nou circuit, eh?
Nou circuit, on es van disputar els Jocs Olímpics d'hivern aquest any.
A més, també hem confirmat la notícia de Catalunya Ràdio que avançaven que Freixa serà destituït com a secretari del Barça i Moix serà el seu substitut.
Una notícia que comentàvem a les 9 en punt quan hem començat el programa, i que realment es confirma aquesta destitució del senyor Freixa. Nosaltres tornem dilluns que ve amb més informació esportiva. Fins aleshores, que passeu bona setmana. I only once upset my